Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Les forces armades de Síria estan en màxima alerta després que una base militar de l'exèrcit a la província nord-oriental de Hasaka hagi rebut un atac amb diversos míssils llançats des de l'Iraq. A l'Iraq operen diverses milícies armades pro-iranianes que en el passat han atacat infraestructura militar de Síria vinculada amb els Estats Units. Mentrestant, Israel ha dit que continuaran atacant l'Iran i el Líban, malgrat l'anunci d'aquest dilluns de Donald Trump que atura 5 dies els bombardejos sobre infraestructures energètiques iranianes per donar marge a negociacions de pau amb Iran. Benjamin Netanyahu ho ha dit en un missatge aquest dilluns.
He parlat amb el nostre amic, el president Trump, i ell creu que hi ha l'oportunitat d'aprofitar els grans èxits militars aconseguits per Israel i els Estats Units per complir els objectius de la guerra a través d'un acord. Un acord que protegirà els nostres interessos vitals. Mentrestant, continuem atacant l'Iran i el Líban.
De fet, l'exèrcit israelià ha informat aquest dilluns que ha atacat el quarter general de seguretat de la Guàrdia Revolucionària a Teheran. Més notícies, Oriol Pujador.
Aquest dilluns ha obert a Fira de Barcelona la 50a edició del Saló Alimentari amb una participació rècord de països i una previsió de 110.000 visitants, uns 5.000 més que els del Mobile. Fins dijous es podran descobrir novetats alimentàries que satisfaran els més exigents. Anna Mojeron, responsable de comunicació d'Idilia, i Ferran Alemany, de Torrons i Mel Alemany, han avançat algunes de les novetats.
Presentem la primera nocilla verda. Nocilla s'assuma a la tendència a pistatxo amb aquesta nocilla amb sabor de festuc, que es presenta tant en cremes com també en galetes.
Mel amb tòfona. Després fem la mel amb safrà. Mel amb xili picant. Aquestes pels consumidors agosarats.
Els últims 11 anys han estat els més càlids que s'han registrat mai. Segons l'Organització Meteorològica Mundial, l'any 2025 ha estat el segon més calorós de la història, només superat pel 2024. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, alerta que això no és casual i fa una crida urgent a prendre mesures contra el canvi climàtic.
En aquesta era de guerra, la nostra addicció als combustibles fòssils està desestabilitzant el clima, l'economia global i la seguretat global. Ara més que mai hem d'accelerar una transició justa cap a energies renovables. Les energies renovables proporcionen seguretat climàtica, seguretat energètica i seguretat nacional.
Els Mossos han detingut 19 persones, 14 de les quals a Catalunya, en una operació contra el tràfic d'armes i de droga, principalment marihuana. Ha estat en un operatiu conjunt amb la policia espanyola coordinada per la Interpol. S'ha detingut 2 persones a Màlaga, Andalusia, i 3 més a Bulgària. A Barcelona, al barri del Poble Sec, s'han fet 3 detencions i també una identificació. Les persones que vivien al pis on s'ha fet l'entrada es feien passar per empresaris turcs. L'havien llogat feia 3 setmanes, coincidint amb el Mobile.
Ha mort als 82 anys Valerie Perrin, actriu de les dues primeres pel·lícules de Superman i nominada a l'Oscar pel seu paper a Lenny al costat de Dustin Hoffman. El film de Bob Fosse es posava en la pell de la dona stripper i drogadicta de Lenny Bruce i amb aquest paper va guanyar el guardó a la millor actriu al Festival de Cannes i un premi BAFTA en l'apartat d'actriu revelació. Perrin es va fer coneguda sobretot per interpretar la secretària i amant de Lex Luthor a Superman al film del 1978 i també a la seva seqüela del 1980. A les processons de Setmana Santa de Sagún, al País Valencià, les dones no hi participaran perquè la confraria que les organitza les ha vetat. El govern espanyol diu que revocarà aquestes processons la declaració de festa d'interès turístic. València, Alba Barbosa.
La confraria de la Sang de Sagún ha votat en contra que les dones entrin a formar part de l'entitat per tradició, argumenten, i rebutgen que participin en les processons, una festa declarada d'interès turístic nacional i que ara, per aquesta discriminació, deixarà de ser-ho. El col·lectiu Setmana Santa Inclusiva fa anys que reclama que s'obri la porta a les dones. Blanca Ribelles n'és la portaveu.
És un miedo al cambio. Les tradicions canvien i evolucionen.
Hi ha veus crítiques dins de la mateixa confraria, com la d'Amado Diago, que defensen l'administració missió de les dones.
Seguim en la mateixa, és la tradició, però la tradició està per a canviar-la, els estatuts es poden canviar.
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, en un tuit ha avisat que la confraria no està al marge de la Constitució i que han de respectar la igualtat. També el president valencià, Juan Fran Pérez Llorca, ha defensat la inclusió de la festa. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
Els esports, compàs d'espera respecte al futur de Robert Lewandowski al Barça. El davanter polonès ha parlat des de la concentració de la seva selecció sobre la possible renovació amb el club blaugrana i assegura que s'ho ha de rumiar, tot i que acaba de contractar el mes de juny.
El podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol ha avançat que el Barça oferirà la renovació a l'entrenador del femení, Pere Romeu, amb un contracte per dues temporades i una tercera d'opcional sense que estigui condicionada a la consecució de títols.
Aquest dilluns ha començat la Volta Ciclista a Catalunya 2026 amb una primera etapa de 173 quilòmetres de mitja muntanya amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. Victòria ben ajustada a l'espín del francès Dorian Godon, que de retruc és el primer líder de la general.
Fins aquí les notícies.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i es perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons, no passa res.
No passa
perquè
res.
Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui he estat testimoni d'un acte d'honestedat, de força i de serenitat alhora. Un moment que potser d'altres persones haguessin optat per cridar o barallar-se, i en canvi el protagonista de la meva història no ha alçat ni un moment la veu. Només ha tingut el coratge i la determinació de no passar per alt un acte incívic i de dir-ho a la cara a les persones que l'estaven cometent. Un cop més, m'he hagut d'aturar i mirar el desenllaç perquè no les tenia totes, sincerament. I no ha passat res greu, res. I l'acte incívic s'ha desfet com una bola de gelat caient a terra un dia de ple estiu. Jo sortia del metro, a Paral·lel, a la meva dreta entrava un noi jove amb els auriculars a l'orella, just darrere seu, tocant la seva esquena, no un ni dos, sinó tres homes que anaven junts, han forçat la barrera perquè no es tanquessin i s'han colat darrere el noi, que sí, havia pagat el bitllet. Ell, que se n'ha adonat de seguida, ha parat en sec i no ha deixat que els tres individus poguessin entrar i baixar les escales. Els ha deixat atrapats en la porta de validació dels tiquets, s'hi ha encarat amb una calma que primer no he entès, i els hi ha dit que no havien pagat i que no podien entrar. Sense moure un peu i sense permetre que avancessin, els hi ha repetit en castellà, no heu pagat, ja podeu tornar a sortir. En aquell moment m'esperava una empenta i unes corredisses, fins i tot m'esperava que algun treballador del metro sortís per dir-los quatre coses, els que s'estaven colant, però no ha passat cap de les dues coses. Els tres individus han girat cua i han tornat a sortir per la porta del costat i el noi, satisfet, ha baixat les escales a buscar el seu metro. Uns segons després sortien quatre treballadors de les oficines que no han vist ni sentit res, aliens a la gesta del jove dels auriculars, que aquesta nit segur deu haver explicat la seva proesa a casa o entre els seus amics. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Subirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Com esteu? Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Ens disposem un dia més a començar un nou programa de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que podeu fer les vostres preguntes, les vostres respostes de preguntes que ahir doncs, són d'aquelles que queden al pou i que ningú encara ha contestat, o les vostres reflexions, el que us vingui de gust. Al telèfon del directe, 93-201-7474, o bé deixar-nos un missatge de WhatsApp al 667-220-148, que si el deixeu avui, nosaltres sempre l'emetem o l'escoltem o el llegim l'endemà. I avui, al WhatsApp de la nit dels ignorants, ens hi hem trobat una resposta, de fet, un comentari sobre la Cecília des de l'Eixample de Barcelona, que ens diu això.
Aquest senyor que ha preguntat pels panquemaus de la Valenciana encara existeix, però ara està al carrer d'Ibau abans d'arribar a Diputació, a la mateixa cera que hi ha al Cines Aribau. Allà hi ha la famosa Valenciana que havia estat també a la plaça Universitat i allà en continuen fent els panquemaus.
Doncs els Pam Quemaus, i senyora Cecília, que ahir també ens ho va dir algun dels oients que va trucar al programa, per en Juanjo, que és qui demanava on podia trobar-los, doncs ja té claríssim on ha d'anar. Ens truca el 93-201-7474, la Maria des de Girona. Bona nit, Maria. Hola, Maria. Ara sí que no et sentim. Hola, com estàs?
Bé, el que volia preguntar és a veure si hi ha algun país d'Europa que el que ha passat aquí amb l'ensenyament, amb el govern, l'actitud del govern, a veure si això ha passat mai a altres llocs, perquè jo ho trobo inaudit. Ho de signar el conveni amb uns sindicats totalment minoritaris quan el majoritari no els hi fa cas de res. Uh-huh. I signar un conveni contra democràcies, això, trobo que és molt greu per un govern. És a dir, que jo ni tinc nens, ni tinc ningú que treballi a l'ensenyament, però ho veig, ho malament que ho passen, i jo crec que se'ls ha d'atendre, bueno, igual que els metges, però vull dir que això no té nom, fer aquesta... És com una cacicada, això.
Clar, perquè, perquè no han tingut en compte els grans, sinó que han pactat amb els petits, això.
Sí, i vols saber si algun altre país... Sí, perquè si fossin molts de petits, que diguessin, mira, sumen tal i qual, però entre tots dos no, tinc entès que només sumen el 20%, llavors l'altre 80% és el que s'ha desuït, no?
Sí, 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 sí. Per tant, tu vols saber si algun altre país d'Europa que
sí,
hagi passat una cosa semblant.
Sí,
s'ho ha
passat mai enlloc, perquè jo ho trobo una cosa espantosa i que no tingui conseqüències i que s'atreveixin, que el govern s'atreveixi, llavors ja és el no va mas. I l'altra cosa que també sembla ser que s'atreveixen, que no està aprovat però està en vies, que és eliminar el personal de les biblioteques. O sigui, que tot vagi automàtic. És el que m'han explicat a mi. No sé si ho dic amb molt de detall, però una institució que diu que fa 100 anys que funciona, se la vol encarregar ara amb els pressupostos.
A veure si això ens ho pot aclarir algun altre ignorant, a veure si és exactament així o no, Maria. Però a veure si algun sap dir si algun altre país d'Europa ha passat una cosa similar.
És sí, però això de les biblioteques és a part. Bueno, sí, tot sí. És cultura, però...
Sí, sí.
Vull dir que res els atura, que tenen una barra que se la trepitgen i que ningú s'aturi. No entenc que ningú s'aturi.
Doncs mira que fan vagues, per no aturar-los.
Sí, però bueno, llavors ells van fent igual. Sí. Ja van dir que estava assignat i ja està, i tot igual.
Ja.
I a veure... les biblioteques passa així per alt sense que se'n parli, a nivell informatiu, vull dir, jo, per casualitat m'ho han comentat, però no...
A veure, si algú ens ho sap explicar millor, doncs...
Són dues coses,
diferents,
dues
sí.
coses que totes van contra Catalunya i contra la cultura.
Mhm. D'acord, Maria, a veure què ens diuen.
I el coneixement, perquè esclar, el coneixement. Que els hi deixarem els nens.
Sí, sí,
no?
Sí, està clar, està clar. Molt bé, Maria, moltes gràcies.
A tu, adéu.
Que vagi bé, adéu-siau. La Constança, des de Terrassa, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, fa unes setmanes, bona nit, Marta i ignorants, fa unes setmanes que una oient va trucar demanant per una planta i devia dir com era la planta o les característiques, perquè després, a seguida, li van contestar el nom i van comentar després que era per baixar el sucre. Per baixar el sucre. I a mi, jo no la vaig poder sentir el nom. Si me'l poguessin repetir, aniria molt bé.
Una planta per prendre perquè ajuda a baixar el sucre, eh?
Sí, van comentar diversos oients que era per baixar el sucre.
D'acord.
Aquesta planta.
Doncs...
I a mi m'agradaria saber quin nom té.
Quina herba era o quina planta era per ajudar a baixar el sucre. D'acord.
Sí,
ara ja
el
sé.
Vaig sentir. Ara, Moltes gràcies.
Gràcies, Constança, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
La Teresa, des del barri del Poble Sec a Barcelona, bona nit.
Sí, hola, bona nit. Mira, que us trucava pel tema dels panquemaus famosos.
Sí, digues, a veure.
Mira, el primer senyor que va trucar va dir que la botiga estava al carrer Campo Sagrado i efectivament us va contestar dient que estava al carrer del Parlament.
Correcte.
Aleshores, n'hi ha una confusió. Una senyora va trucar ahir i ho acabes de repetir fa una estoneta de que estava al carrer Aribau. No tenen res a veure la valenciana del carrer Aribau amb la valenciana del carrer Parlament. El que és veritat és que els del carrer Parlament es van traslladar darrere de l'hotel Plaça, a la plaça Espanya, i és al carrer Príncep Jordi número 10.
Ah,
i encara treballaran allà.
Per tant, són
botigues
dues...
totalment diferents i no són parents ni res, i t'ho dic de
primera mà. De primera
perquè
mà.
Som molt amics, molt amics, molt amics. Fa més de 60 anys que som amics de la família.
Per tant, a veure, que aquest fet és nou del que ens deien ahir els oients. Aquesta
sí,
primera...
Sí, són dos establiments totalment diferents.
I es diu igual la valenciana?
Sí. Sí, sí, la valenciana. Ara es diu la valenciana de Parlament i tota la vida s'havia dit la valenciana i estava al carrer Parlament de Barcelona.
I ara, pots tornar a repetir el carrer on estan ara, has dit?
Sí, Príncep Jordi, número 10.
D'acord.
Al districte darrere de la plaça Espanya.
Sí.
Un carreret molt petitó. Uh-huh.
D'acord, veus? Sí. Doncs aquesta encara no ens l'havia dit ningú. Vull dir que
I ells solament fan pan cremaus per Setmana Santa.
Ah, per tant, ara, per aquesta època.
Exacte,
sí, sí.
Exacte.
Molt
sí,
bé.
Sí, sí, sí.
Doncs ja tenim dos llocs on te trobem els panquemaus. Veus si són dos llocs
molt
diferents?
Bé.
Perfecte. Moltíssimes gràcies, Teresa.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
M'encanta el programa. Gràcies.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Adéu. La Carme, des de Sant Pere de Ribes, bona nit.
Hola, bona nit. No us sento massa bé. Tu sí?
Jo et sento perfecte, Carme.
Doncs vinga, som-hi.
Va.
A veure, aquests dies que estan sacrificant tant senglars per Collserola i aquests llocs així que estava tan minat de senglars,
sí.
Pregunto jo, què se'n fa un cop estan capturats, caçats o morts, doncs?
Sí.
S'incineren, què es fa? I on es fa?
Uh-huh.
Perquè, esclar, són més de 500 que havien de fer Collserola i altres llocs de Catalunya, que està tot minat, això.
Uh-huh.
Doncs, quan els incineren, pregunto, uh-huh. A on o què se'n fa d'això, dels senglars?
Clar, donem per ja... segur que són senglars que estan infectats o
sí,
en el
sí.
perímetre dels altres, eh?
Exacte.
D'acord.
Això una pregunta, i l'altra és molt ràpida, i una curiositat així
Digues.
Molt... aquest estiu passat, amb el Rafa Nadal, el tenista,
sí.
El rei el va nomenar marquès de no sé què, de Costa Mar Dues Valls, posem.
D'acord. Ara m'has fet riure.
Costa Mar Dues Valls era una actriu, ara no recordo, Glòria Roig, o Isabel Roig, ara no recordo, que treballava amb en Joan Capri, amb allò el doctor Caparrós, Medicina General.
Ai,
i era
ai,
la Costa Mar Dues Valls, i sempre em va quedar això.
T'ha quedat aquí.
Pregunto jo, té algunes avantatges que t'anomenin marquès?
Uh-huh.
Vull dir, perquè és que ho trobo tan ridícul, aquestes alçades de la vida, que vagin anomenant marquesos i aquestes coses, encara allà a Espanya, tu, que vull dir, ho trobo ridiculíssim.
Però n'hi ha molts, de grandes marqueses i de tot, n'hi ha molts d'aquests, eh?
Això, sí, 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 és que ho trobo tan cursi ridícul. A veure quins avantatges té.
Ser marquès, va, que ens truqui algun marquès i ens expliqui...
A veure...
Hi ha algun marquès que ens escolta, o marquesa, que ens escolta, i ens ho pot dir de primera mà... Perfecte.
Això mateix.
Molt bé. Carme, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu, adéu, adéu.
Va, que tenim altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp. És que m'ha fet gràcia això del Rafa Nadal i el Marquès. És que m'ha fet gràcia més. L'Àngels des de Lleida, també... Mira, aquesta setmana es nota que ve la Setmana Santa, perquè va de mones el tema. L'Àngels des de Lleida ens diu això.
Mira, ara que estic tot el rato escoltant que parleu de les mones, m'agradaria saber aquesta paraula mona d'on ve, perquè de fet és un pastís. Però mona, per què se li diu? No ho sé. No sé d'on ha sortit això. Vale, si algú ho sabés, li agrairia.
Doncs vinga, per què en diem mona? Eh? Primer buscàvem mones i buscàvem quemaus, ara volem saber per què en diem mona. Farem un monogràfic de mones aviat, trobo. Està molt bé, així cada dia sabem més coses. Després, la Carme, des del barri de Sant Antoni a Barcelona, et diu, per l'oient que hi demanava on podia trobar cromos dels anys 80 i 90. Ella ens diu, els trobarà diumenges al matí al mercat de Sant Antoni, que és on viu la Carme, diu, on hi ha tota mena de col·leccionistes de cromos. Si va allà, trobarà tot el que necessita. L'Artiom, des de Barcelona, diu, per què a Itàlia, a veure això, oients italians que en tenim en aquest programa, per què a Itàlia, quan demanes un cafè a un bar, també et posen un petit got d'aigua? Ens pregunta l'Artiom, des de Barcelona. En Joan, des de Lleida, diu... Aquesta primavera es preveu molt pol·len a l'ambient. Això provocarà moltes al·lèrgies. Jo voldria demanar si em podríeu donar alguns consells per evitar patir aquestes patologies i si des de l'administració tenen sensors per saber les concentracions de pol·len en alguns llocs de Barcelona. Aquest és el missatge que ens deixa en Joan, des de Lleida. Després, en Pere, des de Sant Feliu de Guíxols, diu... Vaig plantar dos pinyols de llimona d'un llimoner d'uns parents. Fa 3 anys i han crescut bé, un més que l'altre. Sé que no és transgènic. Em van dir que si tenien punxes, eren bors. I com que en tenen, pregunto, és cert? I si ho és, puc fer alguna cosa per canviar-ho? Si algun entès em pogués informar, estaria agraït, diu en Pere. Entès en llimoners, eh? Busquem un entès en llimoners que pugui aconsellar el Pere. En Josep diu, el senyor que demanava per la mona amb l'ou al mig la pot trobar a Jordi Morera, a Vilanova i la Geltrú. Diu, va tenir el primer premi a la millor mona tradicional del 2026. És veritat que era un pastisser de Vilanova. Doncs mira, ja sabem, Jordi Morera a Vilanova i la Geltrú. Després, la Teresa des de Girona diu, tinc 70 anys des que em vaig jubilar. Que us escolto. Diu, una queixa i una pregunta als ignorants per si els passa el mateix camí. És sobre les notícies de TV3, diu la Teresa. Els titulars escrits de les traduccions tenen la lletra molt petita i dura molt poc. Diu que no té temps de llegir-ho. Al final canvio de canal a una altra cadena on fan les traduccions amb veu o posen les lletres més grans. Ara que tenim tantes notícies al món, és molt difícil seguir cada vegada la notícia. Diu, tinc la vista de lluny perfecta i de prop tinc vista cansada. A veure si tenim sort i ho modifiquen, ens demana la Teresa des de Girona. I després, en Pepito, des del barri del Poblenou de Barcelona, diu, voldria saber si sap algú què se'n fa de la runa per demolició d'un edifici o bé de les tones de runa de les obres del Camp Nou. Suposo que la deuen reciclar, però no ho tinc clar. És el que ens demana el Pepito. Marta, portes el programa de manera fantàstica. Doncs, Pepito, gràcies. I em preguntes com la teva encara el fem més fantàstic. Va, que ara són les 12 i 23 minuts.
Illes de Pau.
Què deu tenir anar a la muntanya que ens fa sentir tan bé? A més d'exercici físic, s'hi pot fer també gimnàstica mental. Avui visitarem l'illa de Pau d'un alpinista, escalador i guia d'alta muntanya de 72 anys, en Joan. Diu que la muntanya el va salvar quan era jove, li va esculpir el caràcter i el va dur fins a la seva companya de cordada i de vida. En Joan viu al peu del Pedraforca, el petit poble de l'Espà, al municipi de Saldes. La nostra companya Judit Perpinyà ha conversat una estona amb ell.
Joan, tu on vas anar de viatge de noces?
Vaig fer el trekking dels Annapurnes en bicicleta amb la meva dona. Vam passar el coll del Toronlà a 5.750. Nosaltres no ho sabíem, però va ser la primera vegada que es feia el trekking de l'Annapurna en bicicleta, tot complet en bicicleta.
Quants dies?
17 dies.
Era molta tralla, allò, no?
Molta tralla, sí.
Però ho recordes bé?
Molt bé. Més que res perquè va sortir de veure les imatges del trekking caminant i mirant allò vam dir, hòstia, això es podria fer... Es podria fer en bicicleta, això. Hòstia, però això seria com una culminació de lo que nosaltres enteníem que era l'excursionisme en bicicleta.
Com es diu la teva dona?
Betty.
Aquell viatge de noces, sí, a l'Annapurna,
sí,
no sé si va ser com la cirereta d'una doble història d'amor. Amb la teva dona i amb la muntanya?
Amb la muntanya jo ja m'hi havia casat. I en aquest cas va ser un segon casament, que va ser amb la Betty, que per mi va ser la culminació de lo que és viure en parella, perquè la Betty ha sigut la meva companya de cordada, d'escalades, de somiar per pujar aquí, per pujar allà, i hem escalat per Alemanya, per Àustria, per Itàlia, per aquí també, i també perquè vam anar als Annapurnes. També he patit molt. Hi ha una vegada que va començar a caure aigua per tot arreu i jo estava allà al cim i amb ella li quedava l'últim tros difícil i li queia una cascada d'aigua al damunt. I la vaig tenir que ajudar com vaig poder estirant, però bueno, al final ens en vam sortir. I allà vaig passar una mica de por. Però, clar, el que compartíem era una meravella. Vull dir, la mateixa il·lusió, la mateixa afició... En fi...
Tu que ets alpinista, que ets escalador,
sí,
i que també ets tècnic de so especialitat en exteriors,
en exterior, sí,
i ara jubilat,
sí,
tenia banda sonora aquell viatge de noces?
Aquell viatge de noces, en aquella època vam fer un audiovisual i el vam anar a passar per diversos centres excursionistes i tenia diverses músiques i inclús jo aquella època, que ja era una mica trapell amb això del so... A moltes festes em colava i portava un gravador amagat i un micròfon dissimulat penjat aquí. I gravava els natius com cantaven i el que feien.
I això ho vas posar
i
després?
I això ho vaig posar després, sí, 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 sí.
Això és so real, que tu, sí, vas gravar allà, perquè tu a la muntanya hi escoltes música?
Mai escolto música a la muntanya, mai. La muntanya ja té la seva pròpia música i simplement has de sintonitzar amb ella.
De totes maneres, tu no t'has criat a la muntanya.
No.
Tu diríem que ets una mena de fill adoptiu de la muntanya. La,
sí,
teva infància i la teva adolescència són urbanes.
Sí, són urbanes. Vaig descobrir la muntanya quasi bé per casualitat.
Uh-huh.
Però el curiós del cas és que el meu primer contacte amb la muntanya, i a més el recordo perquè jo era molt petit, va ser amb la romeria que feien a Sant Joan d'Espí, que anaven a Montserrat. La muntanya aquí a darrere del santuari, que és el Gorro Frígid, m'ho mirava i diu, ostres, algun dia m'agradaria pujar-hi. I això va ser... jo devia tenir 17 o 18 anys quan vaig poder pujar escalant el Gorro Frígid. I a més, quan vaig arribar a dalt, van sonar les campanes del santuari, que està just a sota. I com que fa una mena de comba, o sigui, la vall, sonaven les campanades i allò va ser impressionant. I llavors, clar, per mi Montserrat és un d'aquests llocs que tenen una màgia especial, un sentiment, un silenci, un connectar amb l'univers, que totes les seves agulles, que són... És únic al món. Vam fer amistat amb uns italians i un dia em van dir que si podia, sí, que volien venir a conèixer Montserrat. I jo vaig dir, escalarem a Montserrat. Van quedar super al·lucinats. A més, em deien, però com t'agafes aquesta muntanya? Però si tots són... Jo els deia, l'escalada de Montserrat es caracteritza per l'equilibri. Has d'estar molt centrat, amb els peus... No és com Dolomites, per exemple, que és l'altre paradís per mi, que la muntanya s'ha erosionat tant que fa com uns forats i llavors et pots agafar. Aquí has d'agafar les pedretes aquelles que surten, t'has d'agafar així i has de pujar amb els peus. Bàsicament és una escalada de peus, i d'equilibri i de concentració, que és el bo que té.
Qui te'n va ensenyar, tu?
Va ser un xurro de coses. O sigui, jo vaig anar a parar als escoltes fins que vaig anar a parar a la UEC. Allà hi havia gent que ja escalava i jo ja portava una mica d'experiència del que havia viscut amb els escoltes. I llavors vam començar tots a practicar i a fer coses. Ja he fet això, jo he anat a l'altre, perquè no hi havia gaire informació del que et trobaries. I una de les coses que em fascinaven més d'aquest mundillo era que quan et començaves a enfilar-te, aquesta incertesa de no saber el que et trobaràs. Però clar, de cop i volta descobreixes que el que t'està demanant l'escalar és poso la mà aquí, poso la mà allà, ara faig això, ara faig allò, i puges superconcentrat. D'alguna manera estàs vivint el present al 100%.
Ara aquí present, no diria res que no pogués sentir. Ara jo aquí, ja no sento res del que no pugui dir.
Llavors, totes les idees o disbarats que et puguin preocupar o problemes i tal, desapareixen. Estàs vivint aquell moment que, perquè depèn de tu el que pugui arribar a passar. I penses en tu, en el company, i vas fent, i vas fent, i vas fent. I quan arribes a dalt, d'alguna manera has conquerit una il·lusió, he pujat per aquí, he viscut això, ho he viscut amb el meu company, perquè ja la corda no només és una cosa física, és una cosa emocional. I, clar, i més quan a l'altra punta de la corda hi havia, més endavant, no?, quan hi havia la Betty, no?, la meva dona.
En la escalada de la cima va tu aliento con el mío.
Compartir és important.
Molt, per mi molt. Tan, tan important que tant ella com jo ens hem dedicat molts anys a portar gent a la muntanya. Em vaig fer instructor i la Betty també es va fer instructora de muntanya.
En algun moment te n'enamores de la muntanya. Quan?
Sí, va haver-hi una etapa, diguem-ne, de la vida, per dir-ho d'alguna manera, que sobretot a l'època de l'adolescència, bàsicament, no? Que vas una mica perdut. Què passarà, cap on vaig, et vas fent gran, cap on volaré, què faré, i la muntanya d'alguna manera em va centrar i em va dir, tu ara dedica't a això i ja se t'encendrà la llum quan calgui i veuràs que el que has de fer. Llavors em vaig dedicar molt a fer muntanya i va arribar un moment, doncs, que mica en mica es van anar posant les coses al seu lloc, no? Mentrestant jo anava compatibilitzant la feina amb la muntanya. Tenia clar que no em volia dedicar professionalment a la muntanya. Jo portava la gent a muntanya perquè m'agradava i perquè m'apreciava aquella persona, no perquè em pagués. Inclús la competició, tampoc acabo de...
Les curses de muntanya no t'agraden.
Jo entenc que hi hagi gent que s'hi hagi dedicat, però la idea de competir per ser millor que no m'agrada.
Tu la gaudeixes d'una altra manera.
Sí, jo ho veig... Anem a la muntanya a experimentar i sobretot sobre la teva ment, perquè és veritat que l'escalada i la muntanya i l'alpinisme i l'esquí, digue-li com vulguis, hi ha una part física important, sí, vale, d'acord, però la part mental és molt forta i és molt gratificant, a més.
En la escalada de la cima te dejé mi espalda quieta como en la guerra cuidamos la templanza y el valor.
Perquè et centra molt... A mi m'ha ajudat moltíssim. Fins i tot m'ha ajudat amb la feina, vull dir, perquè davant de qualsevol problema tècnic, el que sigui, jo continuava veient que tenia una serenor i una tranquil·litat que em venia de la muntanya. Calma. I també m'he trobat que amb les sortides que fèiem amb gent, una de les coses que més els hi costava a tots era el fet de treure el peu del gas.
De vegades en silenci n'hi ha prou. De vegades amb l'un al costat de l'altre n'hi ha prou.
Que estàs a la muntanya, mira, contempla. La contemplació en la muntanya és molt important. Jo els deia, mira, vés a pujar aquí, això, que és, et cagaràs a les calces de lo maco que és. És preciós. A més, t'ho pots assegurar bé. Si tens imaginació, podràs trobar i anar-te assegurant i no sé què, i veure la gent lo feliç que és quan connecta. Quan connecta amb l'entorn, amb la muntanya, amb el silenci, amb els animalets que hi puguin haver, i arribar a dalt i tothom callat. Hòstia, això és increïble, això és molt maco. I clar, doncs xupa-ho, carrega piles, vale?
Tu per què et vas fer instructor? Perquè podies gaudir-ho a nivell personal i no portar altra gent.
Sí, perquè em vaig plantejar tornar allò que a mi em va donar la muntanya. I que si per mi va ser tan bo i tan útil i que em va salvar, dic, potser això ho puc transmetre a altres persones i que també l'ajudin, no? Tu veient a l'altra persona, també gaudeixes veient com ella gaudeix, no? Llavors es realimenta això, és una satisfacció que es realimenta, i si sobre és la teva companya, doncs ja és la rehòstia, perquè...
A més, la vas conèixer fent d'instructor.
Sí, va ser un flash amb un centre excursionista, i no sé, allò que et fixes i no saps ben bé el per què i tal. Jo a aquella època ja estava divorciat. Diguem-ne que un dels motius va ser precisament la muntanya.
I en canvi aquí vas trobar algú que compartia la muntanya amb la mateixa passió.
Amb la mateixa persona, sí. I llavors va ser un regal que em va fer la pròpia vida, no? Un xurro impressionante.
I heu fet les Dolomites quantes vegades? Cada estiu?
Cada estiu anàvem a ballar.
20 anys?
20 anys, sí, seguits.
El teu viatge de noces a l'Himàlaia. Gairebé cada estiu a les Dolomites. Ens has parlat de la teva primera muntanya, Montserrat. Però si jo et demano quina és la teva illa de pau, quina em diràs?
Bueno, actualment t'he de dir, perquè ara ja estic vivint al peu del Pedraforca. Clar, el Pedraforca per mi és com la petita Dolomites que tenim aquí a Catalunya. El Pedraforca fa 400 metres de paret, vull dir, allà en fa 1.000. Però, clar, el bosc arriba fins a peu de muntanya, el color de la roca és també calcari, que és el color, aquest color gris que combina també.
I tenies anat a veure ara?
Ara, sí. Portem ja allà, quan em vaig jubilar, 6-7 anys portem allà.
Tu que t'ho deus conèixer com el palmell de la mà, un lloc del Pedraforca o del peu del Pedraforca, que ara citaves, que sigui especialment màgic per tu.
Mira, hi ha un lloc que va ser la portada d'un llibre que ens va encarregar l'Escola Catalana de Muntanya, que es troba fent el que se'n diu la 360 del Pedraforca. La 360 és tot el gir que es fa al voltant del Pedraforca. I hi ha un lloc, després d'un coll que es diu... Bueno, abans d'arribar al coll de les Bassotes, que et desvies, i hi ha un corriol que és preciós, i va voltant per darrere fins que passa per uns prats i arriba a un altre coll i salta a l'altra banda i va cap a una font, que és la Font Terrés, que ja és una aigua boníssima.
En faig un glob generós, assegut de genolls, m'esquitxo la cara i un esglai m'ha sorprès, la terra m'ha pres i ara em dic muntanya. Ja no m'estic sota els pins, me'n vaig ben endins. Sóc l'herba i l'albada.
Sóc tota de terra i roca, i en tan sols un bloc.
I tot aquell tram és superespecial. És un corriol que és perfecte. I al costat tens l'herba, que sembla que sigui com si fos un jardí. És terra, però compacta, i al costat tens en tant el teu arbre allà posat, que fa bonic, aquelles floretes allà. Clar, és que no pots demanar més. És que és perfecte, és la bellesa en si.
Abans deies, la muntanya, l'escalada, t'ensenya moltes coses mentalment.
Sí.
Digue'm en tres.
La importància de la serenor. Després, una altra molt important és l'equilibri. I la tercera, la il·lusió o les ganes de fer coses, no? Clar, la serenor... Hi ha moltes vegades que quan estàs a la muntanya n'hi ha prou en respirar. I I curiosament vaig tenir la sort, una de les expedicions, d'estar amb un gran alpinista, que és el Kurt Imberger, que va ser el primer que va fer un 8.000. Per sort encara és viu, però deu tenir 90 no sé quants anys ja. I un dia me'l veig així mirant, què mires? Diu, la muntanya d'allà davant i no sé què. I diu, però si fot dues hores que l'estàs mirant. I em diu, és... O sigui, ara és així. D'aquí un minut ja no és igual. D'aquí tres minuts ja ha canviat. D'aquí quatre torna a canviar. Com? Diu, el sol es va movent, les ombres van canviant i la muntanya va canviant la seva fisonomia i la seva bellesa i el seu entorn. I ara veus, potser que podia pujar per aquí o per allà, però d'aquí una hora he vist un altre lloc i ara veig un altre puesto i ara estic veient allò. Dic, hòstia. I a més a més tenia raó, perquè després, moltes vegades, inclús quan tornava a anar a Dolomites, moltes vegades em veia una paret i deia, hòstia, és maca. I em quedava allà, m'enduia la cadira i uns binocles, i em quedava hores mirant i mirant, i mirant, ara així, ah, sí, ara hi ha allà, ara hi ha allò. Inclús a vegades hi havia algú ja i anava veient com es anava movent. Ara va cap aquí, ara va cap allà. Però clar, és aquesta gimnàstica mental d'estar allà concentrat en allò i només hi ha allò, i l'altre es queda fora. L'altre hi arribarà. Si has de solucionar un tema, ja el solucionaràs quan toqui. Però ara que no distorsioni, ara estem fent això. I el present és molt important. I la serenor, són coses que t'ensenya la pròpia muntanya.
Joan, moltes gràcies.
De res.
La muntanya és l'illa de pau del Joan.
Gràcies.
Nit dels Ignorants, amb Marta Romagosa. La tarda de Catalunya Ràdio.
El Rapsó de Gori ens fa una poesia dedicada al programa i a la primavera.
Diu així. Aquesta tarda, Catalunya Ràdio sona diferent i entra la primavera, suaument. S'escolta pels cables i pel so i omple l'estudi de llum i color. Som a la Diagonal. Mirem per la finestra. El sol brilla fort com si fos festa. Escalfa l'aire, encén la ciutat i anuncia «Ja he arribat!». A la tarda, tot és viu. Cada paraula crea caliu. I amb en Francesc Garriga i el seu equip al capdavant, tot pren forma i va bategant. I així, en directe i amb guió, va florint la primavera a cada racó.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Un minut i arribarem a tres quarts d'una de la matinada aquí a Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants, al 93-201-7474. Ens truca la Maria Rosa des de les Corts a Barcelona. Bona nit.
Bona nit, Marta, i a tots. Mira, respondré la pregunta de la Constança. La herba que va bé pel tema del sucre es diu estèvia.
Estèvia, molt bé.
Sí, ara bé, també m'agradaria donar-li un consell. Si la Constança és diabètica i es pren pastilles o s'injecta insulina, no li recomanimo pas de cap manera que es prengui estèvia. A veure, jo m'he relacionat bastant, i la Fina de Nou Barris també el coneix, amb un naturista que es diu Albert Rami. Va haver-hi uns anys que Catalunya Ràdio el tenia quan el programa d'estiu a fer consultes.
Correcte, sí.
I una cosa que no es pot fer mai a la vida, i a més ho deia ell, no jo, és que tu prenent-te un medicament t'hi vulguis afegir un suplement encara que es tracti de plantes medicinals. Perquè què passa? Tu desconeixes la dosi correcta. És a dir, és totalment contraproduent.
D'acord. És a dir,
no
una cosa és...
un consell,
clar. No, però està bé dir-ho, perquè si aprens medicació no pots afegir. Sí, sí.
No, no es pot afegir. L'única cosa que sí es pot fer, i això m'ho va dir aquest mateix naturista, el meu marit era diabètic. I l'única cosa que li va dir que podia fer, substituir la, com es diu, Lucas, es diu en lloc del sucre, que m'he quedat amb...
La insulina.
No, perdó, en lloc de posar-t'hi sucre en el cafè...
Ah, sí, en lloc de posar sucre en el cafè, la sacarina, per exemple.
Correcte. Ah. La sacarina és un producte artificial. En canvi, a estèvia, per posar-te en el cafè,
sí,
això també existeix.
Sí.
I fins i tot es pot trobar en els supermercats.
És veritat, sí, sí.
És l'única cosa.
D'acord.
Ara, jo ja dic, em baso en el que aquest naturista sempre recalcava.
Perfecte. Doncs molt bon consell, Maria Rosa. Gràcies per recordar l'herba i pel consell gratis. O sigui que moltes gràcies.
Molt bona nit i fins aviat, Marta.
Fins aviat. Adéu-siau.
Adéu-siau.
En Guillem des del Fort Pienc a Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal? Com estàs?
Bé, bé, mira, bona nit. Era per veure si podia donar la meva opinió sobre les trucades que s'han dit abans, que parlàvem de panquemaos. I això suposo que és a la continuació de l'últim programa, que ja es va demanar, diguem, informació sobre...
On te podien trobar, sí, sí.
De les Terres de l'Ebre i això. Jo, home, la denominació aquesta de panquemao és castellana, és a dir, en el País Valencià, en la zona valenciano parlant, no se li diu així, depèn de la comarca, se li diu panou, en la meva es diu panou, i si hi ha farcit de fruits secs se li diu coca o mona, però això no és absolut, hi ha comarques que varia, però clar, el que fan els botiguers valencians és vendre el producte amb el nom castellà perquè es pensen que així és més elegant. Ja. A mi no m'agradaria que aquí caiguérem amb la mateixa errada.
Clar.
I, de fet, les botigues que han anomenat pretenen ser valencianes, però que en realitat això és tirar-se pedres a la teulada. És com si nosaltres aquí ens agradés que es comercialitzés informació sobre la verge de... Jo de Montserrat, de Montserrado, no? I tot estic molt orgullós d'això.
Clar.
Llavors, bueno, demano una mica de consciència.
M'ha agradat el panou. Trobo que està molt bé,
sí,
el nom.
Sí, sí, sí. Si busqueu informació en la Wikipedia, hi ha diverses denominacions de la zona catalanoparlant. Però, bueno, falta una mica d'informació sobre les denominacions de Catalunya Sud, de les Terres de l'Ebre i això que es va parlar.
Sí, ahir ens en van dir alguna, sí, sí, és veritat.
Exacte, sí, em va agradar això, però clar, falta, diguem, sistematitzar-ho, magatzemar-ho, donar-ho a l'abast del públic.
Perfecte.
Però bé, en principi només era això.
Molt bé, doncs prenem nota, Guillem, moltíssimes gràcies.
Vale, a vosaltres, bona nit.
En Manel, que està en ruta, bona nit, Manel.
Bona nit.
Què tal? Per on pares?
Doncs mira, estic pujant del Vallès cap al Bages, perquè he estat en un assaig, que sóc músic, i
heu acabat tard. Acabeu tard.
Acabem tard. Sempre, sí, sí. Cada dilluns durant... Sí, durant fa 30 anys que acabem els dilluns tard.
Molt bé.
I, bueno, i la... volia fer una pregunta, perquè, i a més, veig que heu parlat de Montserrat, ara fa una estona,
sí.
I resulta que aquesta setmana passada jo faig de mestre en una escola, i vam anar a Montserrat el dijous. I vam anar a escoltar, quan també vam pujar-hi, amb l'Aeri, després amb el cremallera, per treballar els transports amb els nens i les nenes de l'escola, però vam aprofitar que ja que érem allà i vam anar a escoltar el Virolai en els escolanets. Va ser un moment com molt màgic, perquè van fer molt silenci tota l'estona, i de com molt impressionant. Estàvem situats just a sota de l'orgue i anàvem amb nens de 3, 4 i 5 anys.
Mare meva, que... Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Fer
va
silenci.
Va ser molt agosarat.
Oh, i tant. Molt valents tots.
Va ser molt agosarat, però sí, sí, va ser molt impressionant. Sí, sí. I clar, una de les coses que més els va impressionar, com que ens van situar just a sota de l'orgue, que és per la porta per on surten els escolans, doncs és l'ordre que ells portaven i la vestimenta que ells portaven. I llavors jo vaig dir, doncs, trucaré a la nit dels ignorants per saber com es diu aquesta vestimenta que porten i per què porten aquest tipus de vestimenta blanca que fa que les seves mans quedin amagades, perquè els nens de l'escola van dir que aquests nens... no tenen braços. No
pobrets.
Tenen... No, clar, s'impressionaven. No. Veien com que no tenien braços. I vam explicar que no, que era la seva... l'uniforme que portaven de, diguem, de la coral.
De l'escolania, de la coral, sí, sí, clar.
L'escolania, però com és que van vestits així i si aquestes peces de roba tenen nom i si això és una tradició que sempre ha sigut així, si algú ho sap.
Molt bé.
No ho sé.
Sí, sí, escolta'm, en aquest programa es resol tot, no pateixis, o sigui que si no ho saben els oients anirem directament a Montserrat a preguntar-ho. Així que gràcies, Manel, per explicar-nos aquesta estampa tan bonica de tots aquests nens escoltant l'escolania i a veure si aviat et podem donar resposta.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
A tu, que arribis bé a casa. Vinga, bona nit.
D'acord.
Adéu-siau.
Gràcies, adéu.
Adéu. Doncs mira, tenim feina a fer, eh? O sigui, a veure si això, com que tenim molts oients que són molt amants d'anar a Montserrat i d'escoltar l'escolania, jo no sé si algú dels que ho sap i que hi va sovint ens pot respondre aquesta doble pregunta. Com es diu el vestit que porten els escolanets i per què van vestits d'aquesta manera? Si hi ha alguna tradició o té alguna història aquesta vestimenta? Si no ho sap cap oient, ens esperarem uns dies com sempre fem, doncs l'Aina posarà en màquina totes les seves arts per aconseguir la resposta i explicar-li a en Manel i que en Manel la pugui traslladar a tots els alumnes, a tots els nois i noies que van ser a Montserrat i que van quedar allò de, com és que no tenen mans, no, pobrets? Doncs no, sí que en tenen, però estan amagades. Va, cada 15 minuts arribem a la una i vull saber aquesta setmana què ha trobat la Sílvia Andrés abans d'una estrena.
Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
Arriba Setmana Santa i si teniu temps, hem de dir que hi ha un munt de pel·lícules que mereixen fer una visita a una sala de cinema.
Què passa, família?
Torrente!
La política, la polla, chavales.
¡Era falla!
Era una de les estrenes més esperades del cinema espanyol i s'està fent d'or. Torrente torna a l'acció i omple cinemes.
Tengo una mala noticia para toda la peña que pasa revista, que fingen vivir una vida basada en otra vida distinta.
No seria precisament ni una gran defensora ni de Santiago Segura ni de la factoria Torrente, que ja té 30 anys. Més aviat, tot el contrari. Ara he de reconèixer dues coses. La primera, retrata aquella Espanya rància d'Esteso i Pajares, plegada d'acudits fàcils. I els cameos són tants que, bé, diuen moltíssimes coses. Després, Segura es nota que ha fet una pel·lícula amb llibertat total, ha fet el que ha volgut i això sempre cal posar-ho en valor, malgrat l'antipatia que desperta en general el món que es pos de Torrente. Anem ara a una de les grans estrenes d'aquests últims dies.
Gràcies. Disculpe, senyor. Vamos a cerrar.
Un moment.
Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar. No sé si és una mena de testament cinematogràfic, però el que sí tinc clar és que tanca un cicle.
Acaba de una vez, de un solo golpe.
La carrera cinematogràfica de Pedro Almodóvar es construeix en pel·lícules delicioses i altres que han deixat indiferents. Però Amarga Navidad és una pel·lícula sobre un director de cinema molt Almodóvar que escriu un guió sobre un altre cineasta amb detalls que també podrien ser Almodóvar. Una pel·lícula que respira Almodóvar per tots els cantons. I això és una opinió personal. És una pel·lícula on es disculpa. Ara, no és rodona, però en aquest cas aquí radica el seu encant. Actrius i actors de luxe, la magnètica Bárbara Lenny, l'amiga de l'ànima perfecta Aitana Sánchez Gijón i l'alter ego d'Almodóvar, com sempre Leonardo Sbaraglia. Cita obligada per a tots aquells fidels seguidors d'Almodóvar o per reconciliar-se amb el director Manxec.
Gonzalo Rubial,
yo
sé que vas a meter a tu hijo en el Piros. Es un muy buen colegio.
Nos podría venir súper bien. No solo por Fer, que también, ¿eh? Pero también por ti, por tus contactos.
No tenemos ese dinero.
Altas Capacidades es una de las estrenas de esta semana.
I've come to feel you are.
Altas Capacidades és una bomba de profunditat camuflada en una comèdia. Una parella vol canviar el seu fill a una escola privada, ja que el nen no acaba d'encaixar. Pares que es preocupen més pel que diuen que pel que passa a les criatures. Classisme. Ara que hem repassat les estrenes, anem a parlar d'algunes pel·lícules que encara estan en cartell per si les voleu repescar.
Adoneu, pugem al balandrau.
Potser després també ens veiem.
Qui perd es menja les nits quan els nens plorin durant un mes.
Balandrao és una de les pel·lícules catalanes dels últims mesos que més impacte ha tingut entre el públic. Balandrao és una història ben narrada, sense cap mena de sorpresa, però ens inquieta i ens recorda la força bruta de la natura. Toca la fibra perquè la busca, però com la majoria d'aquestes pel·lícules, és efectiva. Álvaro Cervantes és sempre un plus. El agente secreto és una de les grans oblidades dels Oscars, una d'aquelles pel·lícules diferents, de digestió lenta, però que cal celebrar, malgrat que no és una pel·lícula fàcil. Però des de quan el cinema ha de ser només un passeig amb la senyora Daisy? La xica zurda és una pel·lícula encantadora perquè sí, hi ha films que poden ser bonics. La xica zurda és una pel·lícula que aconsegueix transportar-te a un altre món, aquest cop Taiwan. I és una d'aquelles pel·lícules ben fetes, sense pretensions, però rodones, que cal repescar o donar una segona oportunitat. Després, si enganxeu Flow o Little Emily, són una d'aquelles joietes del cinema sempre repartides i amagades en les sales de cinema. Sense oblidar Una hija en Tòquio, que us deixarà descol·locats de com funcionen la custòdia dels fills al Japó.
Doncs també està bé prendre nota de tot això que ens diu la Sílvia Andrés, perquè com que molta gent, quan arriba Setmana Santa, té algun dia més de festa, doncs mira, sempre podeu triar, remenar entre el que hi ha a la cartellera i poder aprofitar algun dia per anar amb més gent, sols, com us vingui de gust, al cinema a veure alguna d'aquestes pel·lícules que ens diu i ens ha donat la seva opinió. Després cadascú és lliure de fer el que vulgui, perquè en aquest programa això sí que ho tenim. Cadascú diu
sempre amb respecte, però diu el que pensa i el que vol, pregunta, i els que volen ajudar, doncs, responen. I això, si voleu, ho podeu continuar fent, però serà a la segona hora de la nit dels ignorants, perquè ara arriba una de la matinada. Tenim aquí els nostres companys dels serveis informatius, per tant, escoltem atentament com està el panorama de l'actualitat i després tornem a més històries aquí a la nit dels ignorants. Fins ara.